Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. És ben cert que un titular que avui digui Bèlgica no té la capacitat per frenar una euroordre d'Espanya segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, té raó. També té raó si diu que Bèlgica va equivocar-se quan va denegar la detenció de Lluís Puig per no atendre la interpretació que va fer la justícia espanyola, que l'exconseller havia de ser jutjat pel Tribunal Suprem i no pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És veritat. És veritat també que Bèlgica, segons el que va dir ahir el TJUE, no pot rebutjar l'entrega si no hi ha deficiències sistèmiques o dades, literalment diu, objectives, fiables, precises i degudament actualitzades. Tot això que hem explicat és tan veritat com que Pablo Llarena pot tornar a reclamar a Bèlgica que detinguin i entreguin Lluís Puig, però també Carles Puigdemont, Clara Ponsatí o Toni Comín. Però també és veritat, i aquesta adversativa és molt important, però també és veritat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea afirma que Lluís Puig, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí són un grup objectivament identificable, que és un toc d'alerta, una alerta a Pablo Llarena i a la justícia espanyola que Bèlgica pot entendre que si els entrega Espanya no se'ls respectaran els seus drets. El dictamen d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és com els discursos del rei d'Espanya, enrabassats perquè tothom en faci la seva lectura, la que millor li vagi a les seves creences. Un té la sensació que la justícia europea ho deixa tot amb una mena de llim de les interpretacions. Res és senzill, i com que la futbolització de la política també ha arribat a la justícia, avui la visió és, en molts casos, insuportablement amb mirada estràbica. Cadascú amb la seva bandera. Perquè llegint o escoltant avui, ahir i demà la premsa de Madrid, hi ha una evidència. Lluís Puig, que és el nom principal de la causa d'ahir, apareix en minúscula, amb sort, perquè la notícia és si apareix, perquè la Casa Major apunta Carles Puigdemont, protagonista de tots els grans titulars. Perquè Llarena, ja que parlem de la futbolització de la justícia, a Llarena l'hem convertit, entre tots, en el Cristiano Ronaldo de la justícia. Un Cristiano Ronaldo que, com passava al Bernabéu, ja se li ovaciona i se li aplaudeix fins i tot la intenció. Són les 83 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
La pelota que és dimecres, per fi és dimecres, primer de febrer del 2023.
I avui no s'esperen canvis importants, tornarà a ser un dia de sol i de boires, amb fred ara de bon matí i un migdia més agradable.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ja s'ha reobert el carril a l'A2 a Cornellà de Llobregat per l'accident de fa una estona, tot i que encara s'hi acumulen 5 quilòmetres de retencions. I a l'AP7 també hi ha 4 quilòmetres més de cues arran de l'accident de primera hora a Santa Perpètua en sentit sud.
I continuen els retards de mitja hora a la R4 de Rodalies per una avaria a la infraestructura ja reparada que afectava la circulació de trens per les dues vies entre Sabadell i Terrassa. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la resolució d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de les seves lectures, de les seves derivades, que n'hi ha per tots els gustos, però abans tres apunts breus que després desgranarem. El primer de servei. Avui ja no hi ha vaga de metges. El Sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut han arribat aquesta nit a un acord in extremis per desconvocar totes les protestes previstes. Per tant, avui dia normal. El segon, que RAC1 us pot avançar a aquesta hora que Junts per Catalunya s'ofereix formalment al president Pere Aragonès per arribar a un acord per desencallar els pressupostos. Ho fa a través d'una carta signada per Jordi Turull, en què el secretari general de Junts per Catalunya proposa aprovar els pressupostos i aportar estabilitat institucional si es recupera la unitat estratègica de l'independentisme. Repetim, RAC1 avança a aquesta hora. Junts per Catalunya s'ofereix formalment a través del secretari general del partit, Jordi Turull, directament al president Aragonès per arribar a un acord per desencallar els pressupostos. I el tercer, que aquesta matinada s'ha tancat el mercat de fitxatges, el futbol. El Barça ha pogut inscriure a Gavi gràcies a una maniobra jurídica i després de la retirada de Piqué i dels traspassos de Memphis Depay a l'Atlètic de Madrid i d'Héctor Bellerín a l'Sporting de Portugal. L'Espanyol ha signat Denis Suárez del Celta, Grajera de l'Sporting i Pacheco de l'Almeria. Però la bomba del mercat ha vingut a la Premier League, on el Chelsea ha pagat 120 milions d'euros, 120 milions, per Enzo Fernández, l'argentí, al Benfica. Com dèiem, això és l'última hora d'aquesta nit i matinada, de seguida en parlem, però, evidentment, l'actualitat d'aquest dimecres passa per la resolució del TJUE i totes les seves lectures. A les 8 i 6 minuts, el que dèiem, l'independentisme, el govern d'Espanya, la majoria de partits de l'oposició fan lectures, cadascú fa la seva, del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les ordres europees de detenció. El tribunal, d'una banda, ha donat la raó a Pablo Llarena i tots els arguments de Bèlgica per no extradir Lluís Puig. Això deixa via lliure al jutge del Tribunal Suprem per poder reactivar les euroordres contra els independentistes exiliats, però alhora el Tribunal Europeu deixa obert una escletxa perquè els estats membres no els lliurin a la justícia espanyola. Ho podran denegar si acrediten que se'ls està perseguint perquè formen part d'això que s'anomena ara, i que serà una expressió que ha fet molta fortuna, grup objectivament identificable. Per això, com la resolució és un sí però no però sí, hi ha lectures per tots els gustos. Per un cantó, el president Puigdemont considera que amb aquest pronunciament les extradicions queden clarament embarrancades.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa les extradicions en via morta. Posa condicions, a més, a la presentació de noves euroordres, que a la pràctica les fan inviables.
En canvi, la portaveu de la Moncloa, Isabel Rodríguez, no, que hi ha tot això que el Tribunal de Luxemburg li dona raó a la justícia espanyola.
Lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
I de fet el Tribunal Suprem ha dit d'entrada que està satisfet amb el posicionament europeu, si bé no mourà peça fins que estudiï bé la sentència i es resolguin altres qüestions pendents, com per exemple la immunitat. Però entrem al detall per intentar treure'n l'entrellat. Comencem amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que vam conèixer ahir a 9:45 del matí, tocades, aquí a RAC1 sentíem en directe, sobre les euroordres, que, com dèiem, és com la nit electoral. Tothom pot dir que ha guanyat si posa el focus en allò que li interessa. Com ens havien avisat, la sentència queda allà amb una mena de llim on no és ni blanc ni negre, sinó que és una paleta de grisos molt àmplia. La repassada fil per randa, l'enviat especial de RAC1 a Brussel·les, Benet Iñigo.
Tres punts per Llarena. El primer, sí que pot enviar una nova euroordre per reclamar els polítics catalans. El segon, que Bèlgica no havia d'entrar a valorar si el Suprem és el competent per reclamar-los. I el tercer, que s'ha d'acreditar que el sistema de justícia espanyol té dèficits per negar l'euroordre. Però el TJUE també avisa que darrere de tots aquests gols hi ha VAR. Els afectats no hauran de demostrar que tot el sistema espanyol té mancances. N'hi ha prou que formin part d'una minoria o d'un col·lectiu que es pugui acreditar que estan discriminats. I la sentència també indica com es pot demostrar això. Un dels elements són informes dels grups de treball de Nacions Unides que Llarena posava en dubte. Un altre, informes del Consell d'Europa, i ja n'hi ha algun. I també influirà si hi ha una sentència del Tribunal de Drets Humans que té pendents, recordem, els recursos contra la sentència del procés. I per acabar, si la justícia belga creu que, efectivament, els independentistes estan en aquesta situació, llavors sí, pot entrar a valorar si el Suprem és el competent. El TJUE, doncs, autoritza una nova partida i indica a les defenses quines cartes ha de jugar.
Ara bé, tot i aquests matisos que explicava el Benet, el Suprem considera que la justícia europea dona la raó a Pablo Llarena i que la resolució demostra que Espanya ha fet bé la feina, malgrat tots els contratemps i les negatives a les entregues. El president del Tribunal Suprem en va parlar ahir al vespre a l'acte dels despatxos judicials que es va fer a Barcelona, presidit pel rei d'Espanya i amb bona part de la cúpula judicial espanyola. Marc Poyato.
El Suprem està satisfet amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La lectura que en fa l'alt tribunal és que la decisió dona suport a Pablo Llarena i que pica el crostó a la justícia belga perquè qüestiona els tribunals espanyols i posa en dubte la seva competència. A més, el Suprem diu que la resolució deixa clar que la justícia espanyola no ha fet errades sistèmiques ni té deficiències estructurals que posin en risc el fet que els encausats tinguin un procés equitatiu. Ara bé, el president en funcions del Suprem, Francisco Marín, no vol dir què farà el tribunal a partir d'ara. Afirma que això és feina de l'instructor, de Llarena.
La independència també se respeta dentro del propio Tribunal Supremo y eso es muy importante que ustedes lo comprendan y se den cuenta de que eso debe ser así. Yo no le puedo dar ninguna orden ni ninguna instrucción a l'instructor ni a la sala segunda.
Per cert, Pablo Llarena no hi era ahir a l'acte d'entrega dels despatxos judicials, tot i que hi acostuma a anar cada any. Qui sí que hi va assistir és el president de la Sala Penal del Suprem i també president del Tribunal del Procés, Manuel Marchena, que és l'encarregat de refer la sentència del procés adaptant-la al nou Codi Penal.
Com dèiem, l'acte el va presidir el rei d'Espanya, que durant el discurs va voler deixar clar que la justícia espanyola és part indissociable de la justícia europea. Unes paraules que, tot i que no fan referència explícita al que va decidir ahir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sí que prenen una rellevància especial ara mateix.
Des d'avui sois també, no lo olvidéis, jueces europeos. Europa es parte indisociable de nuestra identidad como nación y vuestra independencia resulta también imprescindible para asegurar la eficacia y la aplicación uniforme del derecho de la Unión y la defensa de sus valores. La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.
Anem al sector dels advocats de Carles Puigdemont i de Lluís Puig, que veuen el got mig ple, estan convençuts que la sentència de Luxemburg posa les coses més complicades al Tribunal Suprem per aconseguir que Bèlgica l'extraditi i estan convençuts que tornaran a guanyar la partida Pablo Llarena. Per Gonzalo Boye entren en una nova dimensió.
Cambia el escenario jurídico, se reconocen una serie de elementos que venimos discutiendo desde hace 5 años y uno que es fundamental y que tendrá consecuencias tanto respecto a los exiliados como a la gente que ha demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TJUE viene a establecer que el Tribunal Supremo no es el tribunal competente para estos hechos en función del artículo 6.1 del Convenio Europeo.
Mentre que Miquel Samper, advocat de Lluís Puig, resumia en poques paraules l'essència de la sentència. Ho feia RAC1.
Es pot demanar l'euroordre, sí, però d'una forma encara molt més acotada de lo que ja ho estava quan es van denegar. Per tant, jo crec que és un moment positiu per tots els exiliats.
La lectura política la va fer el mateix president Puigdemont, que a la línia del seu advocat, Gonzalo Boye, va dir que la sentència d'ahir deixa les euroordres en via morta. A més, va dir que tornava a dir que el text d'ahir de Luxemburg l'apropa encara més a Catalunya. Aquí també se li ha eixamplat el cor, és el Lluís Puig, tot i que en el seu cas dona per fet que el jutge Llarena, Pablo Llarena, cursarà un altre euroordre contra ell més tard o més d'hora. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Sensació que si Puigdemont, Comín, Ponsatí i Lluís Puig haguessin sabut el resultat del partit abans de jugar-lo, l'haurien firmat. Creuen que l'escletxa que ahir va obrir Luxemburg ha deixat la porta oberta que Bèlgica torni a denegar noves euroordres. Puigdemont va destacar el fet inusual que la sentència incorpori tants matisos respecte a l'opinió de l'advocat general i fins i tot, deia que amb el text, la seva tornada a Catalunya és més a prop.
Avui la sentència no li ha donat la raó a l'advocat general. Des del primer dia que vaig arribar aquí, jo valoro l'escenari de tornar lliure, però no de tornar a entregar-me ni a rendir-me. Jo sempre he treballat per això i avui estem més a prop.
Lluís Puig, que no té cap causa judicial pendent, creu que Pablo Llarena cursarà contra ell una nova euroordre, però confia que la justícia belga torni a rebutjar-la. Ho va explicar el Món a RAC1.
Queda validat que la sentència en el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les denegués la meva extradició. Dues, hi ha més arguments per continuar no fent el retorn meu cap a Espanya, diguem-ne, no? I tot això, encara més a més, també podria demostrar al Tribunal belga que no hi ha malversació, carregats de raons, presentar-me al Tribunal de Brussel·les i afrontar una quarta petició.
Tots quatre van dir que podran demostrar que hi ha errors sistèmics a la justícia espanyola i que també podran explicar, com diu la sentència en un dels arguments per rebutjar ordres de detenció, que hi ha una causa de persecució política contra l'independentisme que seria l'equivalent al grup identificat de persones que mencionava el text.
Però d'ahir hi ha un silenci molt remarcable, el de Pedro Sánchez, no dic ni és ni bèstia sobre la qüestió i no per no tenir-ne ocasió perquè va comparèixer durant més de 6 hores al Senat. Tampoc hi ha cap altre ministre que s'hagi volgut mullar. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la resposta de Moncloa és de perfil molt baix aquest cop. Pedro Sánchez va evitar pronunciar-se ahir, tot i que se li havia demanat explícitament. El va interpel·lar al Senat Josep Lluís Cleries, de Junts.
El hecho de reformar el Código Penal y automáticamente proclamar que ahora sí que conseguirán la extradición del president Puigdemont deja en evidencia su objetivo de más persecución política en este año electoral.
Pedro Sánchez no va voler respondre, ho va esquivar. Va parlar de Catalunya només per repetir que ara Catalunya està molt millor. Feijóo tampoc va voler entrar a valorar la sentència de Luxemburg. La feina la fa Cuca Gamarra, que coincideix amb el que diu Moncloa.
Ni impunidad ni inmunidad. Y por tanto, se fortalece al Estado de Derecho. Al final, pues tendrán que asumir sus responsabilidades y rendir cuentas ante la justicia española. El Estado de Derecho funciona. Claro que funciona.
Discurs el del PP, que es contradiu amb el que fins ara ha dit aquest partit, acusant el govern espanyol de voler perdonar Puigdemont amb la derogació de la sedició.
Això és un quart de nou del matí. Mentre tot això passava, avui els diaris fan lectures contraposades de la sentència de Luxemburg sobre les euroordres. És molt interessant veure la diferència, veure els matisos i sobretot veure les fotografies de les lectures que es fan després de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per exemple, la major part de la premsa catalana, la major part de la premsa de Catalunya, creu que pels independentistes encara hi ha partit. Ana Alfonso.
La Vanguardia sosté a l'editorial que la sentència acredita la complexitat jurídica del cas i la possibilitat que s'allargui encara més en el temps. Un temps, opina el diari, que pot beneficiar els independentistes, sobretot ara que el seu espai polític es va reduint a poc a poc. El Punt Avui defensa que el TJUE dona recorregut a la tesi dels exiliats sobre la causa general contra l'independentisme. I el mateix diari, Carles Sabater, creu que és definitori qualificar les acusacions d'acarnissament. L'Ara escriu que el TJUE mostra el camí a la defensa dels exiliats, conclou que des del punt de vista judicial hi ha partit per ells i destaca que la justícia espanyola s'haurà de sotmetre a l'examen de la belga si vol obtenir les extradicions. I a Madrid, una de les poques veus que no compra la idea que Luxemburg ha obert la porta a l'extradició dels exiliats és la d'Antonio Casado, al Confidencial. Lamenta que el TJUE no ha estat la balista que Espanya esperava per asseure Puigdemont i companyia al banc dels acusats.
A l'altra banda, hi ha els diaris que llegeixen la sentència com un gest inequívoc de suport a la justícia espanyola. La gran majoria editats a Madrid, però també n'hi ha alguna a Catalunya. N'informa Jordi de Planell.
El periòdico sosté que Puigdemont i el seu advocat s'equivoquen quan interpreten la sentència com una crítica al sistema judicial espanyol i els avisa que avui els exiliats estan més a prop de l'extradició. El País creu que la justícia espanyola ha rebut un fort suport i també alerta als exiliats que no són un grup identificable que estigui sent perseguit perquè gaudeixen de plens drets constitucionals i participen en la vida política espanyola. El Mundo parla de victòria de Llarena a Europa i destaca que la seva tenacitat ha deixat en evidència la justícia belga. L'ABC veu la sentència de Luxemburg com una rebregada judicial a Puigdemont i l'avisa que sostenir que ahir va ser un bon dia per a ell és enganyar-se a si mateix. La Razón també parla d'un triomf clar de la justícia espanyola i aconsella no deixar-se enganyar per les sempre hàbils mixtificacions de l'independentisme a l'hora d'interpretar la sentència.
Gràcies, Jordi. Això és el que diu la premsa de Madrid avui. Avui també hem de fer un cop d'ull als editorials de les principals ràdios de Madrid i el que més crida l'atenció és que ni la SER ni Ràdio Nacional d'Espanya n'han parlat. L'Àngels Barceló a la SER ha comentat el cara a cara d'ahir entre Sánchez i Feijóo al Senat i Íñigo Alfonso a Ràdio Nacional d'Espanya ha tocat diversos temes com l'increment del salari mínim, Espanya i el Marroc i el fred. Qui sí que n'ha parlat és Carlos Herrera a la COPE, defensa que ahir a Brussel·les els jutges espanyols van tenir una reparació moral després de tota una legislatura d'insults i atacs per part del govern del PSOE.
Después de toda una legislatura de insultos, desautorizaciones, maniobras del gobierno de España para maniatar la actuación de la justicia española contra los responsables del procés, ayer, hombre, los jueces españoles tuvieron al menos una reparación moral. Y es de justicia reconocer hoy la labor y la perseverancia del juez Llarena, que sin apoyo alguno del gobierno de España, soportando todo tipo de críticas, de ataques personales, pues al final ha conseguido esta importante sentencia del Tribunal Europeo.
Carlos Alsina, Onda Cero, n'ha parlat de passada, indirectament, per criticar que Pedro Sánchez no aprofités el cara a cara amb Núñez Feijóo al Senat per defensar la qualitat democràtica d'Espanya.
Puigdemont y su cohorte proclamó ayer que esto cierra para siempre la posibilidad de que se les entregue porque el Estado español es represor, porque el Estado español no respeta los derechos esenciales, porque el Estado español persigue a los grupos políticos por sus ideas. El presidente del Gobierno de España pudo haber aprovechado la oportunidad ayer en el Senado para defender la calidad democrática del Estado español y la plena vigencia de todas las garantías judiciales. Pero estaba el presidente ocupado en recordar una cosa que dijo Borja Sémper sobre Bildu cuando era diputado en Vitoria hace 10 años.
Antes de ser elegido portavoz del Partido Popular defendía que Euskadi tenía que ser construido también con la aportación de Bildu, y cuando llegó a ser portavoz pues pasó a decir no solamente barbaridades de Bildu sino de cualquier otro partido.
Això deia Carlos Alsina, Onda Cero, tot plegat escoltaven el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer, el cap de política del Mundo, Ferran Boiza.
Puigdemont té motius de celebració, efectivament. Pot celebrar que la justícia tant a Espanya com a la resta d'Europa no és pas un prodigi de velocitat, i pot celebrar que té un molt bon equip legal. Totes dues coses li permeten allargar el temps la seva estada a Brussel·les. Però Puigdemont no té gaire més que celebrar. Es vegi com es vegi, el Tribunal de Justícia de la UE ha aplanat el camí pel seu retorn a Espanya. Trigarà encara bastant de temps, ni tan sols Llarena confia en que pugui ser aquest any, però ahir només va guanyar temps. No es pot dir que el Tribunal Europeu de Justícia hagi qüestionat que el Suprem tingui capacitat per resoldre el cas. De fet, diu que pot fer-ho si hi ha una base legal expressa que li dona la competència, com passa. I tampoc serveix que el Tribunal de Luxemburg hagi dit que les euroordres es poden denegar si hi ha deficiències sistèmiques a la justícia espanyola. Els propis tribunals belgues, en el cas també de Lluís Puig, han sentenciat que aquest problema no existeix a Espanya. L'independentisme català sempre ha mirat amb esperança la justícia europea, però ahir no es va poder apuntar una victòria. A molts quilòmetres de Luxemburg, a la plaça de la Marina Espanyola, Sánchez i Feijó protagonitzaven un cara a cara al Senat. No van parlar en cap moment ni de Puigdemont ni del procés.
I el segon el posa la periodista, el periòdico Sara González.
Mentre David tingui alguna possibilitat contra Goliat, la prudència és la millor consellera. La sentència del TJUE ni facilita ni descarta l'extradició dels exiliats. Reconeix la competència del Suprem per jutjar-los, però permet als jutges belgues analitzar si formen part d'un grup identificable que corre el risc de no tenir un judici just. Aquest posicionament, que prioritza la preservació dels drets fonamentals, és la gran escletxa per la defensa independentista, que ha d'anar de la mà d'una demostració exhaustiva. Seria prudent que el govern espanyol es preocupés més per la garantia dels drets fonamentals que no pas per mantenir un relat punitiu contra Puigdemont proporcional a la por que té d'un desenllaç desestabilitzador. Queda també la sentència sobre la immunitat. I seria temerari que Llarena, amb l'historial d'euroordres frustrades, no anés amb peus de plom. L'escenari més favorable per a ell passa ara per aconseguir l'extradició per malversació que va rebutjar fa 5 anys quan el tribunal alemany li va oferir.
8 i 22 minuts, la Generalitat exigeix explicacions urgents al Ministeri de l'Interior pel segon cas d'un agent de la policia espanyol infiltrat al moviment independentista que va destapar dilluns la directa. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha enviat una carta al ministre Grande Marlaska demanant-li respostes urgents. Elena vol que li aclareixi qui va donar l'ordre, si va haver una autorització judicial i en quina finalitat es va ordenar. A més, també li pregunta quin tipus d'informació s'esperava obtenir i si aquestes pràctiques són tan habituals. El conseller acaba dient que els fets són molt preocupants i inacceptables en qualsevol democràcia. El cas té una altra derivada i és la querella que han presentat 5 de les dones que aquesta gent va fer servir per infiltrar-se en moviments socials independentistes a Barcelona fins fa només 3 mesos. Les denunciants l'acusen d'abusos sexuals i els atribueixen delictes de tortures, descobriment de secrets i contra els drets civils. El policia hauria mantingut una relació personal amb aquestes dones amb la finalitat d'obtenir-ne informació. La seva advocada considera que la gent ha atemptat contra la dignitat d'aquestes dones i els ha provocat un impacte psicosocial greu. Laia Serra diu que el consentiment de les relacions en aquest cas estava viciat i per això hauria comès abusos.
I és evident que mai pot haver-hi consentiment si no és un consentiment que parteixi de la informació prèvia i que parteixi, evidentment, de la possibilitat d'accedir o no. A més, en aquest cas es tracta d'unes interaccions personals i sexuals que van més enllà, perquè són amb dones polítiques, amb dones polititzades, en les que, precisament, tenen un compromís específic amb els drets de les dones.
L'advocada recorda que la infiltració de policies només es justifica legalment quan es fan casos de crim organitzat o terrorisme i sempre amb autorització del jutge. que la diputada de Vox, Macarena Olona, encerra les xarxes socials després de fer públic el seu salari com a advocada de l'Estat. Cobra cada mes 7.800 euros. I el Twitter va publicar una captura de pantalla de la seva última nòmina com a resposta a tots els que l'acusen, diu, de voler tornar a la política. En aquesta piulada, Macarena Olona assegura que ella vol servir als espanyols en total independència i que no té cap necessitat de tornar a posar el nas en la política. En aquest fil de Twitter, l'exdiputada de Vox també ha reconegut que el seu gran privilegi com a advocada de l'Estat seria assumir la defensa dels 45 policies processats per l'1 d'octubre. Recordem que Olona va deixar la política l'estiu passat després de la desfeta que va patir Vox a les eleccions d'Andalusia. 24 minuts, finalment, ni avui, ni demà, ni divendres hi haurà vaga de metges. Ahir a la nit, el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya van arribar a un acord que desconvoca totes les protestes previstes. Al pacte no hi ha cap mesura concreta, però el Departament s'ha compromès a introduir canvis urgents per descarregar de feina els metges. El secretari del sindicat, Xavier Lleonard, diu que donen un vot de confiança al govern de Catalunya, mentre que el conseller Manel Balcells reconeix el malestar que hi ha al sector.
Considerem que les mesures que el Departament de Salut ens ha proposat generen prou confiança com perquè Metges de Catalunya avui hagi desconvocat la vaga que estava prevista per als dies 1, 2 i 3 de febrer.
Hem llegit bé la vaga de metges i metgesses, hem llegit bé el malestar que hi ha en el sector i aquest conjunt de mesures urgents del Pla d'Accessibilitat que ha permès la desconvocatòria de la vaga.
Un acord que va arribar ben tard, ja a la nit, després d'una jornada maratoniana d'unes 10 hores de reunió. La va seguir Laia Colomer.
No hi haurà vagues, però sí moltes reunions més. El Departament de Salut i Metges de Catalunya han acordat crear immediatament una taula de treball per tractar totes les reformes que s'han de fer al sistema, i serà el sindicat, el CatSalut i també el Col·legi de Metges, i per ara es reuniran cada 15 dies. I mentrestant no hi ha resultats d'aquesta taula, Salut sí que aprovarà un paquet de mesures urgents per rebaixar la sobrecàrrega assistencial. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonard, diu que serà molt a curt termini.
En principi, com podeu imaginar, ha estat una negociació exprés, i per tant en 6 reunions aquest nivell de concreció no era factible, però sí que ens hem, el compromís del conseller i del departament és d'acabar-ho de lligar en les primeres reunions que tinguem i aplicar-ho de la forma més ràpida possible.
I pel que fa a l'altra gran reivindicació, la de l'augment salarial, finalment es negociarà on deia Salut des del principi, a les meses amb l'ICS i la patronal.
Gràcies, Laia. Són les 8 i 26 minuts. Més coses, ho acabem de saber. Salvador Illa acaba de convocar una compareixença per d'aquí mitja hora, mal comptada, a les 9 al Parlament de Catalunya. No n'especifica el tema, però tot fa pensar que parlarà, òbviament, dels pressupostos. Repetim, notícia d'última hora. Evidentment, ara mobilitzem a la redacció d'informatius, a qui faci falta, o Sílvia Solanes, Adrià Santà, Susagna. Salvador Illa acaba de convocar una compareixença per d'aquí a mitja hora a les 9 al Parlament. No especifica el PSC el tema, però evidentment tot sembla passar que siguin els pressupostos. Intentem també, si és possible, si és possible, per després d'aquesta compareixença poder parlar aquí al Món RQ amb el cap de l'oposició i líder del Partit dels Socialistes de Catalunya. Això, per cert, després del que us dèiem i us avançàvem fa una estona aquí al Món RQ, Junts per Catalunya s'ha oferit a Pere Aragonès per asseure's, negociar i pactar els pressupostos. Ho fa a través d'una carta que us hem avançat fa mitja hora aquí a RQ a les 8 en punt, i en què qui és secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, es posa a disposició del govern de Catalunya per tirar endavant els comptes i aportar estabilitat a canvi de recuperar la unitat d'acció independentista. Jordi Turull creu que Catalunya viu un moment d'incertesa política per la debilitat del govern en minoria, tal com demostra el que està passant amb els pressupostos. Som a 1 de febrer i encara no estan aprovats. Per això demana Pere Aragonès que tots els esforços que està fent per aprovar els comptes amb els socialistes els faci per refer la unitat d'acció independentista i no orientar el govern i el país, textualment diu, cap a les exigències de partits autonomistes tutelats des de l'Estat, en clara referència al PSC. Jordi Turull creu que passem per un moment en què calen decisions de país. alçada de mires i visió estratègica, i per això s'ofereix per negociar immediatament i aprovar els pressupostos, a canvi, això sí, de recuperar aquesta unitat estratègica de l'independentisme, fer front comú a Madrid i replantejar la taula de diàleg perquè sigui efectivament una negociació bilateral estat amb l'Estat, amb l'autodeterminació i l'amnistia sobre la taula. Si fa no fa, doncs, les condicions que ja posava sobre la taula Junts per Catalunya per no haver de trencar el govern l'octubre passat. Però repetim que la doble notícia és aquí. Primer, que Salvador Illa ha convocat una compareixença urgent per d'aquí mitja hora al Parlament de Catalunya, i la segona, aquesta carta que destapa RAC1, que ha enviat Jordi Turull a Pere Aragonès per seure a negociar i pactar els pressupostos. Per tant, d'aquí mitja hora sabrem si és mascle o femella. Sabem exactament quina és la decisió que es pren respecte als pressupostos o quin és l'estat actual de la situació. Quan ens encaminem cap a 9:15 del matí, que arribem ara. Ximpum. A partir d'avui està prohibit pujar patinets elèctrics al transport públic. La mesura entra en vigor a tots els transports públics sota el paraigua de l'ATM, per tant, en tots aquells on es pot viatjar amb els bitllets integrats d'arreu de Catalunya. La prohibició s'allargarà mig any, mentre l'Autoritat del Transport Metropolità elabora una regulació específica per a aquests vehicles. Incomplir la normativa comportarà, atenció, una multa de 200 euros, Maria Costa.
La mesura arriba arran de l'explosió i incendi d'un patinet elèctric a l'interior d'un tren dels ferrocarrils i que, de fet, va provocar diversos ferits. A partir d'avui no es podrà dur ni patinet elèctric ni monocicle elèctric al vehicle de mobilitat personal d'una roda a rodalies, ferrocarrils, busos interurbans i metropolità, al metro i al tram, tant de dia com de nit. Sí que podran entrar, però, a dins dels busos que facin serveis de transport escolar o bé serveis particulars. Qui se n'escapa de la prohibició són les bicicletes elèctriques, que podran accedir al transport públic tal i com ho han fet fins ara. Incomplir la normativa comportarà una multa de 200 euros. Ara bé, segons l'Autoritat del Transport Metropolità, els primers dies es prioritzarà explicar la mesura abans de la sanció. Els usuaris que portin el patinet elèctric a dins del transport públic, això sí, hauran de baixar a la parada o a l'estació següent. Al llarg dels propers 6 mesos, mentre hi hagi aquesta prohibició temporal, l'ATM elaborarà una proposta de regulació d'aquests vehicles.
31 minuts, tenim encara notícies que han passat aquesta nit i matinada. Per exemple, el mercat de fitxatges de futbol ha tancat aquesta mitjanit i ho ha fet amb el Barça i l'Espanyol fent un parell de moviments d'última hora. El Barça ha traspassat Héctor Bellerín a l'Sporting de Portugal, a més d'inscriure Gavi. I per l'altre, l'Espanyol ha incorporat el porter Fernando Pacheco de matinada, a més dels migcampistes José Grajera i Denis Suárez. Mentrestant, ahir a Girona no es va moure ni una fulla. I el mateix va passar al Santiago Bernabéu, on Florentino Pérez suma 3 anys sense fitxar ningú al mercat d'hivern. Però anem a pams. El Barça, el moviment més destacat, no ha estat cap fitxatge, sinó la inscripció de Gavi, gràcies a la justícia, que li ha donat la raó provisional a Joan Laporta en la picabaralla que manté amb el president de la Lliga, Javier Tebas, pel fair play financer. Més enllà d'això, ahir el club blaugrana es va plantejar incorporar algú com a cedit perquè tenia una petitíssima escletxa, però finalment no es va voler precipitar. En té els detalls la Marta Ramon.
Si Gavi no era inscrit aquesta passada mitjanit a la primera plantilla, el seu contracte es convertia en paper mullat i, per tant, era lliure per marxar el 30 de juny al club que volgués. Aquesta clàusula del seu contracte ha estat l'arma que ha utilitzat el Barça com a argument per aconseguir les mesures cautelars davant el jutjat mercantil de Barcelona, que ha obligat la Lliga a inscriure Gavi com a jugador del primer equip de ple dret. El club blaugrana considerava que s'exposava a un dany irreparable que el jutge ha reconegut. Ara el Barça té 20 dies per posar la demanda corresponent i la Lliga té el mateix temps per oposar. El jutge haurà de determinar qui té raó, el Barça o la Lliga, que manté que el club blaugrana incompleix la normativa del fair play. De moment, Gavi lluirà el dorsal 6. L'altra carpeta, la de l'encaix del nou contracte d'Araujo, queda pendent fins l'estiu. Amb un desenllaç sense sorpreses, el mercat d'hivern s'ha tancat sense cap incorporació, però certificant una nova sortida, la de Bellerín a l'Sporting de Portugal, a canvi d'1 milió d'euros i el percentatge d'una futura venda. El català signa fins a final de temporada amb opció a 2 més.
Però, com dèiem, la notícia del dia és la inscripció de Gavi, que s'afegeix a una llista de desavinences entre el Barça i Javier Tebas. Gratant una mica la fonoteca, n'hem trobat una altra de molt sonada. Va ser la inscripció de Leo Messi l'any 2005. En aquell cas, Tebas també s'hi va posar com a vicepresident de la Lliga, i el tu diràs, vam parlar amb Tebas.
Imagínese usted que este es el último partido de temporada y que el ascenso o el descenso del Alavés dependiese del que el Barcelona ganase al Zaragoza. ¿Usted cree que yo, como asesor jurídico del Alavés, debería impugnar ese partido?
Yo lo que le voy a decir es que puede ser usted un magnífico asesor jurídico del Alavés, pero es usted un pésimo vicepresidente primero de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, diciéndome pues, esto.
Le valoro perfectamente lo que usted dice porque es, somos cargos públicos y tenemos que ser objetos de crítica absolutamente en todas las cuestiones. Pero a lo mejor, si usted con eso me está diciendo que yo puedo tener razón, pues lo que habría que hacer a lo mejor es instar a que las instituciones, federación, que es la que realmente va a tener competencias en este momento, pueda de oficio entrar a examinar.
Recordem, ja el 2005 ja s'hi oposava a Messi, ara s'hi oposava en Gavi. Val a dir que el Barça també es va quedar amb les ganes de fitxar lateral mexicà Julián Araujo de la Lliga Nord-Americana, que havia d'anar al filial, i també omplir els minuts de Bellerín al primer equip. Doncs bé, hi ha hagut problemes amb la paperassa, malgrat que avui Mundo Deportivo publica que el Barça no descarta fitxar-lo demà si la FIFA li dona l'okay. En qualsevol cas, sobre el balanç del Barça en aquest mercat d'hivern, escoltem el comentari que signa el seu director del Tu Diràs de RAC1, Roger Saperes.
La màxima de Xavi s'ha acabat imposant. Si no ha de millorar el que tenim, prefereixo no fitxar ningú. En època de penúries econòmiques com les actuals, res millor que l'austeritat que pregona el tècnic. És cert que finalment Xavi ha perdut tres peces en aquest primer tram de temporada. Piqué, Memphis i Héctor Bellerino, quatre si comptem la lesió de Dembélé, i que resultava temptador mirar de cobrir alguna d'aquestes baixes. Temptador, sí, però sempre que haguessis pogut fitxar res amb cara i ulls. El Barça, però, està com està i el que necessitava era com trobar l'agulla en el paller. Una cessió econòmicament assequible i d'un jugador interessant, la tan cacarejada oportunitat de mercat, aquella extravagant experiència que ja hem provat amb Gallines i Boatengs. L'última que sonava, amb Rabat. No, gràcies. Posats a fer experiments, millor fer-los amb gasosa o amb jugadors del planter. Per cert, el mateix migcampista marroquí que després d'eliminar Espanya al Mundial va penjar una foto carregant Gavi a la seva espatlla. Gavi és precisament la bona nova del Barça en aquest mercat d'hivern. Encara que provisional, el club l'ha pogut inscriure. La il·lusió de Xavi també ha estat màxima, més que amb qualsevol altre fitxatge.
Mentrestant, l'Espanyol és qui més feina va fer l'últim dia de mercat, reforçant-se en tres nous jugadors. El més recent de tots ells ha estat el porter de l'Almeria, Fernando Pacheco, que no s'ha fet oficial fins ben entrada la matinada. Els blanquiblaus abaixen la persiana d'aquest mercat d'hivern, havent-se gastat uns 11 milions d'euros. Joan Camí.
Denis arriba cedit fins a final de temporada i l'Espanyol ha pagat 200.000 euros per incorporar-lo i en pagarà 200.000 més en cas de permanència a primera divisió. Pel que fa a Grajera, el club ha pagat 2,8 milions pel 70% dels drets del jugador. Es reserva una opció d'adquirir-ne un 15% més abans de 2025 a canvi de 800.000 euros i el futbolista signa fins al 2028. Tots dos seran presentats aquest migdia a partir d'un quart de dues de la tarda a l'RCD Stadium. L'arribada de Pacheco es va confirmar a 3:15 de la nit, després que l'Espanyol i l'Almeria negociessin l'arribada del porter fins a última hora del mercat. Signa fins al 2026 i l'Espanyol pagarà 2,2 milions d'euros a l'Almeria. D'aquesta manera, els blanquiblaus han incorporat a 5 jugadors en aquesta finestra. César Montes, Pierre Gabriel, Denis Suárez, José Grajera i Fernando Pacheco. I només han tancat dues sortides, la de Pol Lozano, cedit al Granada, i la de Benjamín Lecom, traspassat al Montpellier.
I com dèiem abans, ahir a Montilivi va ser un dia molt tranquil. De moment, res de res entre l'Atlètic de Madrid i Arnau Martínez. Això sí, el Girona tanca el mercat d'hivern amb les incorporacions ja conegudes de l'extrem ucraïnès Chingakov i del defensa peruà Alexander Callens. Miquel Agut.
Va ser un dimarts tranquil. El Girona no va fer cap moviment el dia del tancament del mercat i no el va fer per diversos motius. Per començar, perquè el gran esforç ja s'havia fet a l'estiu. Per continuar, perquè durant la resta del gener ja es van fitxar el davanter Tsigankov i el central Callens. I per acabar, perquè Quique Cárcel i Mitchell no són partidaris de fitxar per fitxar. El capítol de baixes, tres sessions, les de Terrats, Ureña i Manu Vallejo, i una rescissió, la de Samu. El club hauria preferit evitar algun d'aquests moviments, però ha respectat la voluntat dels jugadors, que tenien pocs minuts. Això sí, queda una fitxa lliure i no es pot descartar que arribi un agent lliure sense equip a dia d'avui. De moment, es tracta de confiar en el bloc de Mitchell, que ha acabat la primera volta dos punts per sobre del descens. Alguns rivals directes de la zona baixa s'han reforçat més, sí, però potser perquè els feia més falta.
I el mateix que ha passat a Girona també ha passat al Santiago Bernabéu. Florentino Pérez no ha incorporat cap jugador i tampoc n'ha venut cap, en canvi a l'Atlètic de Madrid la cosa segurament està més entretinguda. I a banda dels tres equips catalans, del Madrid i de l'Atlètic de Madrid, el mercat també ens ha deixat altres moviments a tenir en compte. Comencem per Anglaterra, on el Chelsea ha rebentat la banca amb el fitxatge més car de la història de la Premier. Els londinencs han incorporat de matinada l'argentí Enzo Fernández per 121 milions d'euros. Després que l'Arsenal, el líder de la Premier, li fitxés abans el brasiler Jorginho. S'ha mogut també el Manchester United, que davant la baixa de Christian Eriksen, que es perdrà els dos partits contra el Barça, ha incorporat el migcampista del Bayern de Múnich, Marcel Sabitzer. I en resum, els clubs de la Premier League, liderats pel Chelsea, s'han gastat més de 600 milions d'euros en aquest mercat d'hivern, 5 vegades més del que ha desembutxocat la Lliga Francesa, la segona que més ha invertit. I a Alemanya, la gran novetat és que, finalment, l'exfutbolista del Real Madrid, Isco, no jugarà a l'Unió Berlín. Ja havia passat l'andalús la revisió mèdica, però resulta que a última hora va demanar a través del seu representant més diners i això no va agradar gens a l'equip alemany. Abans de tot això es va fer oficial també una sorprenent cessió, la de Joao Cancelo al Bayern de Múnich, després de perdre protagonisme amb el Manchester City de Pep Guardiola. 39 minuts pendents de la compareixença de Salvador Illa a les 9 des del Parlament de Catalunya, però hem d'explicar una altra cosa que ha passat aquesta matinada. El Benidorm Fest 2023 ha arrencat amb una semifinal d'audiència discreta, molt discreta. Poc més d'un milió d'espectadors a tot Espanya, que és el 10% de quota de pantalla. A Catalunya menys, 106.000 espectadors, el 8,5%. I, entre altres motius, perquè és que fons a la nit, molt tard. Però, a diferència del Benidorm Fest de l'any passat, ahir jurat i públic es van posar d'acord amb un gran favorit per participar al pròxim festival d'Eurovisió a Liverpool, que és Agonei. L'exconcursant d'OT es va posar la butxaca al públic del pavelló Illa de Benidorm amb la interpretació d'aquesta Quiero Arder. Agonei va oferir un recital de veu envoltat d'una atmosfera fosca. De fet, la seva va ser l'actuació més aclamada de la nit. El canari, incapaç de dissimular l'entusiasme, reconeixia després la seva intenció, precisament, d'impactar tothom amb el que ell definia com una rebel·lia.
Cada vez que me han dicho, debes ser más colorido, debes brillar más, debes tener más color, eso me ha hecho ser más oscuro aún. Eso me ha hecho querer arder en el infierno. Cada vez que me decían, tú, por maricón, vas a arder en el infierno. Yo decía, pues sí, voy a arder, pero porque yo quiero y porque lo voy a hacer arder todo.
Qui també es va classificar ahir per la final de dissabte va ser Alice Wonder, que portava cançó rara que es diu Yo quisiera.
Yo quisiera arder, pero no puedo.
El resultat d'aquesta cantautora madrilenya va ser molt més desigual i alhora prou qüestionat, sobretot en saber que el jurat demoscòpic, el grup escollit com a mostra representativa de la societat espanyola, deixava aquesta cançó en l'última posició. Però la tercera en vots va ser Fusa Nocta. I això que l'artista de València partia com la gran favorita de la nit, malgrat tot la cantant no va saber traslladar a l'escenari la versió d'estudi, i això la va fer dubtar fins a última hora. Igualment, finalment, els últims que han passat a la final del Benidorm Fest són Megara, un grup autodominat de rock fúcsia. Si guanyessin, serien els primers de portar un estil semblant en nom de Televisió Espanyola a Eurovisió. La seva proposta era molt futurista, plena de referències als videojocs. I a l'altra cara de la moneda, l'única catalana que participava ahir a la nit, Sharon, va quedar eliminada. La drag queen de Sabadell no va seduir prou, tot i la fermesa de la veu i l'espectacularitat d'una actuació basada en els canvis de vestuari. Amb tot, quan va sortir, va voler agrair el suport de tots els que li han fet costat amb un missatge a les xarxes.
Quiero daros las gracias a todos, a toda la gente que me ha enviado tanto apoyo, tanto cariño. Ha sido una experiencia maravillosa y esto seguramente nos llevará a vivir nuevas experiencias. Estamos súper felices por haber llegado hasta aquí y sobre todo un gracias gigante a toda la gente que habéis estado apoyando desde el inicio y que seguís haciéndolo, que hay un montón de mensajes que ya los iré respondiendo.
Avui l'activitat a Benidorm no s'atura. Aquesta nit hi haurà el segon Euroclub amb les actuacions de més artistes descartats pel festival d'enguany. Recordem que la segona semifinal, on ja en el Sutherland, per exemple, serà demà a la nit. De tot plegat, escoltem el comentari que signa l'enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos.
El merder de l'any passat amb el jurat va acabar dissimulant una de les grans incògnites del Benidorm Fest. El jurat demoscòpic. Qui és aquesta gent? Qui la tria? Sempre diuen que representa la societat espanyola, però en el cas d'ahir, com pot ser que la mostra social opinés tan diferent a jurat, audiència, públic de plató o a les cases d'apostes? Ells es quedaven amb Meller i eliminaven Alice Wonder. El món al revés. Sort en tenen els organitzadors de la comunió que es va establir ahir entre professionals, gent de casa i eurofans, a més del fet que l'opinió del vot demoscòpic no sigui rellevant, que si no ens els hauríem tingut de nou. Ara bé, s'ha de reconèixer que ahir era difícil l'existència de qualsevol eurodrama. L'actuació de Gonell va esborrar qualsevol idea preconcebuda i l'espectacle, quin bé de Déu d'espectacle. Tots els participants van fer un pas endavant respecte a l'any passat en un plató que era més gran que mai. Ja em perdonareu. Però Servidor no podia evitar recordar les discretes seleccions d'anys enrere. Així sí que es cuida Eurovisió, malgrat el vot demoscòpic.
I continuem descobrint les interioritats d'aquest Benidorm Fest amb l'Albert Sort, company de... i coordinador del Món RQ i un dels participants amb el grup Siderland, que actuarà, repetim, demà a la segona semifinal. Com veu i com viu cada dia aquest Benidorm Fest? Escoltem el diari d'un baix a Benidorm.
Esgotat, des de la tanda de penals de la final del Mundial, que no acabava tan cansat de mirar la tele. I la sensació és compartida amb tots els equips que érem a l'hotel seguint la semifinal des d'una pantalla gegant. Van ser dues hores de tensió. Primer, veient els números, comparant-los inevitablement amb els de cadascú, pensant si aquesta actuació és millor que la nostra, si aquella realització m'agrada més o si l'altra porta veus pregravades o no. Després, el martiri de les votacions, una altra vegada el cacau dels percentatges, propostes que tothom creia sòlides, que feien aigües, cançons que el jurat coronava i que al cap de dos minuts el públic condemnava i viceversa. I al final, una necessitat imperiosa de comentar, d'analitzar, de criticar i alhora un sentiment immens d'abatiment, de pensar que estàvem destrossats malgrat només haver-ne estat espectadors. Amb el cap fred, algunes constatacions. Passen els favorits. Agonei té molts números de guanyar i potser l'any passat hi havia cançons més bones, però aquesta edició el nivell de les posades en escena és molt més alt. I amb el cor encara mil, un pensament, que és una bogeria que aquells tres amics adolescents que tocàvem en soterranis per 10 persones demà visquem tot això. És bastant gros.
9:15, anem a la publicitat i ens endrecem, perquè en 26 pàgines ja hi ha acord entre el govern de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per Avançar pels pressupostos del 2023. Són 26 folis que comença pel desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona, que és assegurar l'execució dels treballs necessaris per completar el corredor mediterrani, completar el nou accés ferroviari pel port de Tarragona, implantació de l'ampli mixt entre el nus de Vilaseca i el nus de Castellbisbal. Vaja, ara ens ho mirarem. Per exemple, cap a la modernització, parla de l'aeroport del Prat en paral·lel al desenvolupament i protecció del delta del Llobregat. Com una mica... domina així el titular, és comunicat a Jue. És a dir, que dona motius a moltes interpretacions. És a dir, que durant aquest any amb el govern d'Espanya hi haurà una comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya. Aquest haurà de permetre la seva modernització amb respecte a la biodiversitat, a la convivència de veïns i veïnes i a les directives ambientals europees, posant especial cura en la preservació de l'espai natural protegit del delta del Llobregat. Invertir fins l'any 26 49 milions d'euros a l'àrea del delta per assolir un espai natural. I també es parla de cap un servei de rodalies gestionat des de Catalunya i de qualitat. Diu encara a 10:45, ara mirarem el... Hem de passar, efectivament, com diu el Xavi Pérez, la podadora, aquests 23 folis d'aquest acord, entre tenim ja, per tant, acord de pressupostos, i ens ho ensumàvem quan havíem rebut la informació de que Salvador Illa compareixerà a les 9 al Parlament de Catalunya, parlant, per tant, qui anunciarà l'acord de pressupostos és el PSC, no el govern, eh? Hi ha una compareixença a 10:45, en diu ara Marc Martínez Amat, de Laura Vilagrà, a 10:45, però qui dona la notícia de l'acord de pressupostos és Salvador Illa. A veure si després Salvador Illa el podem tenir aquí al Món RQ. Espera't un moment, que vaig a la publicitat i endrecem una mica, però apunta matí interessant, apunta un altre matí interessant. Vinga, som-hi.
Una bona formació és l'impuls d'un país.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
En aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o real.
realment autèntic. Perquè pot ser un més o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Puntués-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Vine a descobrir les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Troba les peces que duraràs durant tota la temporada a les nostres més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte, com Metro, Lacoste o Diesel. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora les últimes novetats de les nostres botics.
El millor salmó al millor preu?
No tens excusa, perquè fins al 8 de febrer a La Sirena t'estalvies un 40% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Millor congelat, millor La Sirena.
Amb un clic, canvia les teves ulleres. Per al sol, per llegir, per la pantalla. Això és màgic. Tan sols aquest mes, emporta't dues muntures màgic i els seus clips. I si et canvia la graduació, no t'amoïnis. Et canviem els vidres gratis. Tot per 9,90 euros al mes. Això és màgic, màgic. Només a l'Ena Plelú. Consulta les condicions a l'òptica.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti Ponés.
Les 9 del matí, pendents d'aquesta compareixença de Salvador Illa. El congrés ICE preveu superar ja en aquesta edició les xifres de l'últim congrés prepandèmia del coronavirus que es va fer a Amsterdam. El seu màxim responsable, Mike Blackman, va confirmar ahir que hi ha 68.000 persones inscrites, tot i que també va admetre que sempre hi ha baixes d'última hora, esclar.
As of now... Ara mateix estem a prop de les 68.000 inscripcions. Encara no és rècord, són preinscripcions. Desitgem i som optimistes que la majoria dels inscrits vindran. Però per donar-los una dada, l'any passat el 30% dels inscrits no van aparèixer a l'ICE. Abans de la pandèmia, el percentatge dels que no es presentaven rondava el 15-20%. Per tant, ja es veurà. Confio que aquest any sigui el 0% perquè sóc una persona optimista.
Avui, segon dia de congrés, després d'una jornada inaugural en què es van poder veure les primeres demostracions de cap on va la tecnologia audiovisual. Montse Martí.
L'ICE és el congrés de les grans pantalles, de les projeccions immersives i dels aparadors hologràfics, com el que presenta Newton Lab Space, aquesta empresa de Sant Feliu que pronostica que els propers anys canviarà la fesomia dels aparadors de les botigues.
Una persona, un objecte o un dispositiu, i el que fem és hologramitzar-lo. El posem dintre del nostre dispositiu, la sensació que tu tens quan ho veus és que és real. Per exemple, en el sector de la moda no hem de canviar de maniquins cada dos dies i posar-li roba nova o complements nous.
També canviarà la manera, per exemple, de veure un concert o un partit de futbol. Yerbabuena, a l'ICE, diu que ja té la tecnologia per un futur es puguin vendre entrades virtuals per veure el Barça. De fet, s'està fent en partits de l'NBA, Estats Units i de l'Eurolliga Europa. N'ha parlat a RAC1 Jaume Bacaro, de Yerbabuena.
Hem desenvolupat una app que es diu Stadium Permeta, que de moment està funcionant als Estats Units, que et permet en format immersiu, amb càmeres de 360 graus, amb 3D, i el més important és el component social, és a dir, que tu pots entrar en una watch party.
Samsung és una de les marques que és a l'ICE i serà el mobile que agafarà el relleu a l'ICE d'aquí encara no un mes. I, de fet, Huawei, una de les grans del mobile, està començant a muntar el seu macro estant aquests dies amb el permís de l'ICE.
Per cert, que ara que parlàvem de la intel·ligència artificial, aquesta intel·ligència artificial ha trobat una comèdia inèdita de Lope de Vega. Es tracta de l'obra La francesa Laura, una comèdia palatina que fins ara era d'autor desconegut. Els científics van transcriure el text de la novel·la i el programari l'ha comparat amb altres comèdies del segle d'or, Després de gairebé un any de feina, la màquina ha revelat que darrere d'aquests versos, fins llavors sense autor, hi ha la mà de l'escriptor de clàssics com la Dorotea o com Fuente Ovejuna. L'obra de Lope de Vega està en bones condicions i des de fa 140 anys es troba als arxius de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Per cert que la intel·ligència artificial també està la causant d'un enrenou a les xarxes. Han aparegut publicades unes gravacions de l'actriu Emma Watson llegint el Mein Kampf de Hitler. Enlloc hi posava, però, que són uns àudios falsos generats precisament amb la intel·ligència artificial d'una empresa britànica que es diu Eleven Labs. Aquesta app permet escriure un text i escoltar-lo llegit amb una veu humana que pots escollir. Un usuari va copiar-hi el llibre de Hitler, el va afegir amb la veu d'Emma Watson i ho va penjar a internet. Tal com explica el The Times, després de l'incident, l'empresa s'ha vist obligada a introduir mesures de seguretat per evitar mals usos. El PSOE i Unides Podem fan pinya per garantir la unitat del govern espanyol, tot i les diferències per la llei del només sí és sí, i en particular per la reforma plantejada per la part del PSOE. Ahir Pedro Sánchez i Yolanda Díaz van alçar la veu a favor de la unitat. La vicepresidenta segona era molt clara, el govern de coalició no acabarà en trencadissa.
Estamos trabajando en el seno de gobierno para alcanzar un acuerdo, estoy segura que lo vamos a alcanzar. Eso sí, preservando el consentimiento y preservando, por tanto, el convenio de Estambul. Permítanme recordarles que voy a cuidar siempre la coalición de gobierno. Y ahí siempre...
Abans els detalls de la reforma de la llei que el PSOE ha posat damunt la taula del Ministeri d'Igualtat. El PSOE vol ampliar les penes quan l'agressor hagi fet servir violència o intimidació. Veiem un dels exemples. Ara les penes generals per una agressió sexual sense agreujant van d'una 4 anys de presó, però amb la proposta del PSOE la condemna màxima arribaria als 5 anys si s'acredita que hi ha hagut violència o intimidació. I un altre exemple. La llei determina que les agressions amb penetració aniran dels 4 als 12 anys. I ara el PSOE proposa elevar la pena mínima a 6 si el violador és sotmès a la víctima per la força o la intimidat. I avui els diaris també avancen nous detalls de la presumpta agressió als Premis Feroz de cinema d'aquest cap de setmana. El periòdico apunta que el productor de cinema Javier Pérez Santana, denunciat per grapejar els pits de l'actriu Gedet, ara també podria acabar investigat per un delicte d'odi. Es veu que l'escrit policial sobre els fets explica que la víctima li va plantar cara i que ell li va respondre insultant-la per la seva condició de dona trans. Concretament, li hauria etzibat a Gedet, atenció, travelo de merda, ets un travesti envejós, puta, vés amb compte amb mi que sóc gitano. Uns insults transfòbics de manual que contrasten amb el fet que Pere Santana hagués produït la pel·lícula, el documental Mi vacío y yo, precisament un documental centrat en la disfòria de gènere. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha creat uns medicaments que semblen caramels de goma pensats per fer la vida més amable als infants que s'han de medicar cada dia. Estan fets amb impressores 3D que permeten personalitzar la dosi, el gust, l'olor, el color i la textura d'aquests fàrmacs. És un estudi pioner a Europa que d'entrada se centrarà en pacients entre 6 i 18 anys. I la subvariant XBB d'Omicron, que es va detectar per primera vegada a la tardor als Estats Units, ja la tenim aquí a Catalunya. Ara bé, calma, no ha provocat cap augment de casos ni cap augment d'ingressos, tot el contrari. Segons les dades del Departament de Salut, a mitjans de gener, aquesta nova variant ja representava un de cada quatre casos, i es calcula que ara en podrien ser molts més. Però tot i la irrupció en força d'aquesta subvariant, que a priori és molt més transmissible que les anteriors, els contagis continuen baixant. Atenció, perquè ara només tenim, només entre cometes, 14 persones a les UCI a tot el país. Recordem que fa un any així tenien pràcticament 500. Ara hi ha 14 a les UCI per la Covid. 3 minuts i les 9. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona assegura que més d'un 4% que tenim a les ciutats europees a l'estiu passen per l'efecte de les illes de calor urbanes. Són àrees de les ciutats on la temperatura és un grau i mig més alta, precisament per com estan construïdes. Segons els investigadors, un terç d'aquestes morts es podrien evitar amb més arbres. I ja que hi som, al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui estàs fent un temps pràcticament igual que el d'ahir, que el cadet, que el cat, sí. I no es veuen canvis fins la setmana que ve, no?
No, de moment s'espera una setmana de sol i de boires, unes boires que avui s'han format cap al Pla de Bages, Pla de Lleida, també l'interior de les comarques de Girona, Vall de l'Ebre, i es mantindran fins al migdia, i després marxaran i s'imposarà el sol com a la resta, i temperatures si fa o no fa com les d'ahir, tant ara com també al centre del dia, que serà agradable, màximes de 12 a 17 graus. Tot i això, ara mateix tenim 7 graus a Barcelona, 6 a Tarragona, 3 sota 0 a Lleida, 0 a Girona, 4 negatius a Vic o 2 graus, per exemple, a Cunit. Tot continuarà igual la resta de setmana. Fins i tot dissabte puja una mica més la temperatura, però cauen en picat els termòmetres a partir de dilluns.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Ah, no, no va al trànsit, no. Què coi ha d'anar al trànsit? Qui diu que va al trànsit? Pues no va al trànsit. Però tu, que és que estem pendents, estic pendents. Jo la veritat és que aquests matins emocionants de ràdio m'agraden molt i estem pendents del que pugui passar al Parlament on ha de compareixer per anunciar l'acord de pressupostos Salvador Illa d'aquí a uns moments. Però deixeu-me dir que els treballadors del centre logístic d'Amazon a Martorelles, al Barcelonès, fan vaga. Avui comença una aturada de com a mínim 17 dies per protestar contra el tancament de la sucursal. Això després que la reunió d'ahir, la quarta, des que van començar les negociacions, tornés a acabar sense cap acord. Cesc Giró.
El comitè d'empresa denuncia que la mesura podria deixar al carrer unes 800 persones. L'última oferta que ha fet la companyia és recol·locar un centenar d'aquests 800 treballadors al centre del Prat i la resta entre Saragossa i Figueres. Els representants sindicals, però, consideren insuficient. N'ha parlat a RAC1 la portaveu del comitè negociador, Elisenda Mas.
Ens han fet una oferta de 132 llocs de feina a Barcelona 1, al Prat, a jornada completa per les categories de mosso d'almacén, però, clar, ens l'han donat després de demanar-li i de dir-li avui mateix que si no portaven aquesta informació, ens aixecàvem de la taula i marxàvem. Són 800, no arriba ni a un... Lògicament estan molt per sota el que nosaltres volem.
Mas creu que la compensació pel trasllat de 4.650 euros als Mossos de Magatzem i 5.100 als capatassos continua també incomplint els límits legals. Reivindica que hauria de ser equivalent a 4 mensualitats. També critica que...